Els pagesos desbloquegen el port de Tarragona, però mantenen el tall de l'AP7 a Figueres. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La mobilització dels pagesos per protestar contra els problemes del camp es manté un dia més. Avui el principal focus de les protestes és a l'Alt Empordà, Joan Bota.
A l'autopista AP7 i també a la Nacional 2, que seria la via alternativa, hi ha talls puntors al sud de Figueres. Els pagesos asseguren que no en marxaran fins que el Ministeri d'Agricultura el rebi.
Teniu una unitat mòbil a l'autopista pendent d'aquest tall. Laia Claret, bon dia.
Bon dia. Unió de Pagesos manté converses amb el Ministeri i ens diuen que l'acord de mínims per reobrir aquí l'autopista és que el Ministeri el rebi al més alt nivell. En l'última trobada amb organitzacions agràries, Unió no hi era. I a la trobada de Revolta Pagès amb la Generalitat, aquí es pretén concretar algunes mesures que van abordar la setmana passada, com ara reduir la burocràcia.
En canvi, a Tarragona, on també hi ha hagut un tall, el port de la ciutat torna a funcionar amb normalitat des de fa 3 hores.
Els pagesos, però, avisen que ja preparen noves mobilitzacions. Mentrestant, els transportistes es queixen que són hostatges d'aquest conflicte i avisen que, si la situació s'allarga, reclamaran compensacions econòmiques als jutjats.
A Barcelona, mentrestant, el rei Felip VI ha presidit aquest migdia l'entrega de despatxos als nous jutges.
Un acte on ha aplanat l'amnistia i la renovació del Consell General del Poder Judicial.
I què s'ha dit en aquest acte, Nando Zanoguera?
Doncs tant el rei com la cúpula del Poder Judicial han fet una crida a la independència dels jutges. Davant les crítiques dels partits a les seves actuacions, el president en funcions, Vicente Aguilarte, ha advertit que estaran alerta.
Quiero hacer una breve pero profunda reflexión sobre la independencia, pilar de una función, la vuestra, que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz.
El Parlament, mentrestant, evita assenyalar culpables per la mala gestió de les residències durant la pandèmia de la Covid. Esquerra, Junts i el PSC han aprovat un text on assenyalen els problemes, però no pas els responsables. Parlament, Marc Riera.
El text només apunta falta de mitjans, personal i manca de coordinació amb Salut. La resta de partits han estat molt crítics, especialment la CUP i en Comú Podem, que consideren que el text es queda curt i es perd l'oportunitat de depurar responsabilitats.
Això el dient que precisament és notícia un nou avenç contra la Covid-19, que a més té protagonisme català.
Sí, perquè investigadors del país han desenvolupat un anticòs contra el coronavirus que pot combatre totes les variants d'aquest virus. En ratolins ha servit tant per prevenir la infecció com per tractar-la.
Espanya i Irlanda reclamen a la Comissió Europea que revisi el conveni d'associació entre Brussel·les i Israel arran dels excessos de la guerra de Gaza. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, els dos països que fins ara més insistentment han reclamat un alto al foc permanent obren ara un nou front a Brussel·les per reclamar noves mesures de càstig a Israel. Volen que revisi el conveni que facilita a Israel les relacions comercials i polítiques amb la Unió Europea. La proposta ja està sobre la taula d'Ursula von der Leyen.
I aquest migdia s'ha ensorrat un edifici al centre històric de la ciutat de Lleida, per sort sense provocar ferits.
A Badalona, on la setmana passada hi va haver un altre esfondrament, en aquest cas mortal, avui han hagut de desallotjar els veïns de l'edifici del costat.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Madrid guanya el Leipzig a la Lliga de Campions amb una altra polèmica arbitral.
El Madrid va guanyar 0-1, l'equip alemany, però l'àrbitre va anul·lar un gol del Leipzig per un fora de joc que el mateix Toni Kroos, jugador del Madrid, reconeixia després del partit que hauria d'haver estat gol. L'altre partit que es va jugar i victòria del City, 1-3, al camp del Copenhagen. I avui dos partits més, els vuitens de final de la Champions, PSG Real Societat i Lazio Bayern. I també parlarem del Girona, centrem el tècnic Mitchell, com parla del seu futur, ho va fer al Tot Costa, i avui el club ha anunciat la renovació del porter Cazzaniga fins al 2027.
Comencem per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, pel que fa a les protestes i mobilitzacions dels pagesos, mantenen tallades l'AP7 i la Nacional 2 a Puntors, i això es tradueix en problemes per transitar la Nacional 2 del Far d'Empordà a Vilamalla, Nacional 2 Antiga a Santa Llogaia i a la C26 de Borrassà-Navata. A més, continua tallat el pas fronterer de Coll d'Ares, al Ripollès, a la C38. I a banda, encara destaquem cua compacta a la Pota Nord, a Tiana, sentit Mataró, per un èxit i la C16 del tot aturada de Viladecavalls a Terrassa, sentit Barcelona, per obres.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquesta bonança, avui i demà, com a mínim.
Sí, més marcada encara demà. Avui molt evident i demà toquen sostre. Entre divendres i el cap de setmana baixen, però no es normalitzen. És a dir, continuarem amb una tònica de valors superiors als habituals al febrer i sense perspectives de pertorbacions, podríem dir, com Déu mana. Divendres n'hi ha una de dèbil, gairebé desgastada, però, com diríem popularment, també misèria i companyia.
Vaja, doncs esperant que n'hi arribi alguna amb cara i ulls, com dius. Gràcies, Francesc,
sí.
Bon dia.
Adéu-siau.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La mobilització dels pagesos es manté a l'AP7 i a la Nacional 2 a l'Alt Empordà, mentre que s'ha aixecat el bloqueig al port de Tarragona. Això mentre el Departament d'Acció Climàtica manté contactes i reunions amb el sector per anar concretant les mesures d'acord amb les demandes de la pagesia. Anem a pams. Fa més d'un dia que l'AP7 i la Nacional 2 estan tallades a la circulació. És una protesta que encapçala la Unió de Pagesos i que, més enllà dels contactes que hi hagi amb la Generalitat, vol una trobada cara a cara amb el Ministeri d'Agricultura. Al punt del tall d'aquesta autopista, a Pontós, hi tenim una unitat mòbil amb en Josep Plazas i la Laia Claret. Laia, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí Narcís Poc, coordinador d'Unió de Pagesos a Girona, especifica que hi ha diverses converses en marxa dels diferents col·lectius.
Una negociació és la que està tinguent la revolta pagesa a Vic amb la Conselleria d'Acció Climàtica. Avui s'estan fent propostes més en ferm, doncs, perquè les coses siguin més puntualitzades i siguin més exactes el que exigeix per la revolta pagesa. I per una altra part s'estan portant negociacions a nivell d'Estat. Les converses amb el Ministeri els porta a terme una persona d'Unió de Pagesos, sí.
I especifica què ha de passar perquè s'obri el tall d'aquí a la P7.
L'acord de mínims seria claríssimament, doncs, tindre una trobada amb el Ministeri al més alt nivell, i és el que permetria, doncs, que féssim un aixecament del tall de la P7.
I és que demà hi ha una reunió a Madrid de les organitzacions agràries amb el Ministeri, i en l'última Unió de Pagesos no els van convocar. Ara aquí hi ha unes 400 persones, comencen a dinar, fideuada que han encarregat, dinen entre tractors. A Pontós, també tallada la Nacional 2, i a comarques gironines, el Coll d'Ares, amb pagesos ripollesos i de la Catalunya Nord.
I mentrestant, els transportistes avisen que, si continuen aquests talls dels pagesos, exigiran compensacions econòmiques als jutjats. Les associacions del sector se senten hostatges del conflicte agrícola i plantegen un ultimàtum al govern i al Ministeri de l'Interior per tal que aturi els bloquejos i que permetin la lliure circulació de mercaderies. A més, adverteixen que, si continuen els talls, els transportistes també podrien iniciar accions de protestes. I és que, de fet, hi ha contactes i reunions, com dèiem, entre Acció Climàtica i el sector de la pagesia. Corresponsal a la Catalunya Central, Nàtia Dell, què se'n sap d'aquestes trobades?
Hola, bon dia. Doncs mira, sabem que encara està en marxa, que es tracta d'una reunió de perfil tècnic amb representants d'Acció Climàtica, de la Conselleria, i representants de la Plataforma Pagesa, i que es fa a porta tancada. Que sapiguem, hi participa com a mínim el secretari d'Agenda Rural, Oriol Ansón, i representants de la pagesia com Imma Puigcorbé. Són reunions que s'aniran fent per escoltar les demandes d'aquest col·lectiu, d'aquesta plataforma, que no té representació a la taula agrària on només hi ha els sindicats. De la reunió, ens diuen, no en sortirà cap decisió concreta. Si hi ha alguna qüestió rellevant i es considera oportú, es traslladarà a la taula agrària.
I aquests contactes, aquestes reunions, veurem si amb acord o no es manté el tall a l'Alt Empordà. En canvi, aquest matí s'ha aixecat el bloqueig dels pagesos al port de Tarragona. Han estat 24 hores de paralització de l'activitat en una acció que Unió de Pagesos ja ha advertit que es pot repetir aviat en altres centres logístics del país. Tarragona, Manel Sastre.
La nit a l'accés principal del port, a la 27, ha estat llarga i freda per la cinquantena de pagesos que s'hi han quedat.
Dormint, desperts, al foc, carxofes, a la brasa, carn a la brasa i anar fent. Però fred.
Jo dormir a casa.
Dormir a casa i ara...
I he vingut aquest matí.
Però tot s'ha acabat a 11:15, quan desenes i desenes de camions han començat a entrar al port. Unió de Pagesos ha volgut evidenciar la competència deslleial dels productes que entren per aquest port provinents de països tercers. El coordinador del sindicat al Camp de Tarragona, Pere Guinovar, anunciava més mobilitzacions.
Després de la manifestació de Madrid, proposarem fer un tall, no marcarem durada, i o la marcarem i la pactarem abans, dels centres logístics dels subministres de les grans superfícies. És el punt on entenem ara nosaltres, abans d'anar amb una superfície del nostre costat, fent molt més mal al centre logístic.
Prop de 4.500 camions han pogut entrar al port durant aquestes 24 hores de bloqueig i ara les empreses esperen anar normalitzant estocs i viatges abans del cap de setmana.
Ja que parlem de pagesia i de ramaderia, la Universitat Autònoma de Barcelona encapçala el projecte de la primera plataforma digital capaç de monitoritzar el benestar de vaques en temps real a partir de sensors. Es diu Clear Farm, un sistema que vol facilitar la feina als ramaders i donar més informació als consumidors. El prototip, que s'ha presentat avui a Brussel·les, després de validar-se en grans lleteres, uneix per primera vegada diferents eines de ramaderia de precisió. Paula.
Sí, una sèrie de sensors que es posen als mateixos animals o a la granja i recopilen informació sobre el comportament i la salut del bestiar. I també et permeten, per exemple, fer un seguiment de l'impacte ambiental de l'explotació. Tot això, integrat en una sola pàgina web, ajuda els ramaders a anticipar-se davant de qualsevol senyal d'alerta. Xavier Manteca és el coordinador del projecte i catedràtic del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Una de les coses que podríem fer, per exemple, és detectar de manera precoç algunes malalties. Malalties que sabem que abans que es manifestin clínicament, és a dir, que siguin molt aparents, ja es manifesten en canvis més subtils en el comportament dels animals.
Al mateix temps, la plataforma també permetria donar informació sobre el producte al consumidor final a partir d'una aplicació específica o escanejant un codi QR.
Passant gairebé 12 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida l'actualitat judicial i política.
Catalunya migdia. El proper 19 de febrer, la soprano Hermonella Jajo debuta al Palau de la Música Catalana amb la Franz Schubert Filharmonia. Jajo cantarà àries de les òperes més emblemàtiques de Puccini com La Bohème, Madame Butterfly o Turandot, obres que l'han convertit en una llegenda viva de la lírica.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i franzschubertfil.com.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki.
Què?
Fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days. 21, 22 i 23 de febrer. Consulta't les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i viatges al Corte Inglés. Aprofita la sortida des de Barcelona del vaixell més gran d'Europa, l'Oasis of the Seas. Reserva'n fins a 300 euros de descompte, nens gratis i els millors espectacles inclosos. Consulta les condicions del creuer Royal Caribbean a viatges al Corte Inglés.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts serà un quart. El rei Felip VI reclama que ningú posi en dubte la independència dels jutges. Ho ha fet des de Barcelona en plena tempesta per l'amnistia i les crítiques per la dubtosa imparcialitat dels magistrats al darrere de causes com la del tsunami democràtic. El rei ha presidit, de fet, l'entrega dels despatxos a la nova fornada de jutges acabats de graduar a l'escola judicial. Unitat mòbil a Barcelona, Nando Zanoguera.
Bon dia. El rei i la cúpula del poder judicial defensen la independència dels jutges en plena negociació de la llei d'amnistia i les crítiques dels partits als jutges del procés. Felip VI ha advertit que la independència és necessària per la democràcia.
La independència de la justícia és essència del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción.
El president en funcions del Consell General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha estat més taxatiu, ha avisat que estarà en alerta i ha improvisat sobre el discurs escrit per afegir «Deixi'ns en pau».
Quiero hacer una breve pero profunda reflexión sobre tal independencia, pilar de una función, la vuestra, que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz. Contad para ello con el Consejo General del Poder Judicial, que se mantendrá vigilante ante cualquier ataque a vuestra independencia, provenga de donde provenga.
Guilarte també ha culpat la política del mandat caducat del Poder Judicial i ha assegurat que la falta de renovació degrada el poder d'aquest organisme. A l'acte d'avui s'ha entregat al despatx a 160 jutges nous, 109 dels quals són dones.
El Parlament de Catalunya aprova l'informe sobre l'impacte de la Covid a les residències de gent gran amb els vots a favor d'Esquerra, Junts i el PSC. La resta de grups s'han mostrat molt crítics amb l'informe i han assegurat que s'ha tancat en fals perquè el document no recull responsabilitats polítiques en la gestió d'aquestes residències. Parlament, Mar Riera.
Bon dia. El text conclou que va faltar personal, mitjans i a la primera onada va fallar la coordinació entre el sistema residencial i sanitari sense protocols i amb un accés desigual als hospitals. Es diu que les derivacions es van fer seguint criteris mèdics. Es reconeix que es van vulnerar el dret dels familiars a rebre informació i que l'equip d'inspectors era del tot insuficient. Mentre Esquerra, PSC i Junts han posat en valor que Catalunya és l'única comunitat que ha analitzat què va fallar i què cal millorar en un futur, la resta de partits han reclamat que es depurin responsabilitats. Sentim el diputat del PSC, Raúl Moreno, i la dels Comuns, Jessica González.
L'entrada del Departament de Salut a la gestió de la Covid-19 al sistema residencial va ser positiva. Ara, els primers mesos de la pandèmia, les residències van ser desastrosos. Ni tan sols el govern va ser capaç de contactar ni amb totes les residències del país de donar resposta a les demandes dels ajuntaments i del sector.
Que les familiars i que les víctimes de Catalunya mereixen veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició, i que pel fer-ho cal anar al moll de l'os, que és el model de residències.
I mentre això passava dins la cambra, a fora una trentena d'usuaris de geriàtrics i familiars agrupats a la coordinadora familiars de residències 5+1 s'han concentrat a les portes del Parlament per expressar el seu malestar davant unes conclusions que consideren que no recullen tota la veritat.
I encara parlant de la Covid, tenim una bona notícia mèdica perquè investigadors catalans han desenvolupat un anticòs dirigit contra el SARS-CoV-2 que pot combatre totes les variants del virus, incloses les que circulen en aquests moments per casa nostra. L'han provat amb èxit en ratolins i han demostrat que pot servir tant per prevenir la infecció com per tractar la Purificació Barcelona.
Sí, l'han seleccionat amb enginyeria genètica a partir de mostres d'un pacient infectat durant la primera onada de la Covid-19 i el que han vist és que actua en una zona tan àmplia de la proteïna espiga del virus, la que li permet infectar-nos, que la seva efectivitat es manté encara que hi hagi noves mutacions. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Giuliana Magri, investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, un dels centres que participen en la investigació.
Si hi ha mutació que s'introduce en aquesta espícula, ja que la zona de contacte és molt àmplia, sigue mantenint la seva activitat neutralitzante.
L'anticòs ja l'han patentat perquè pugui servir per prevenir i combatre la infecció, per exemple, en pacients immunodeprimits. La recerca publicada a Nature Communications és important també perquè demostra que és possible combatre diferents versions del virus i potser desenvolupar en el futur una vacuna contra tots els coronavirus.
Podria ajudar per a poder definir nova herramienta capaç de bloquear totes les variants d'un mismo virus i també en futur el desarrollo de vacuna pan-coronavirus.
En el treball també hi han participat investigadors d'IRSI Caixa, del Centre Nacional de Biotecnologia CSIC i del Centre de Regulació Genòmica.
Més coses quan passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Discussió encesa avui a l'Eurocambra a propòsit de la immersió lingüística a Catalunya. Els eurodiputats d'Esquerra i independentistes han intentat, sense èxit, ajornar el debat i s'han esbroncat amb la presidenta de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, la popular Dolors Montserrat. L'esborrany de l'informe defensa el tracte igualitari del castellà i el català a l'escola i es votarà el mes de març. Brussel·la, Jordi Baró.
Bon dia. Crits i acusacions creuades aquest matí a la Comissió de Peticions de l'Eurocambra a propòsit de la immersió lingüística. Debat encès amb un intent fallit dels grups d'Esquerra i independentistes per ajornar-lo. Molestos perquè havien rebut l'esborrany d'informe sobre la missió del desembre a Catalunya, que es discutia avui, amb menys de 24 hores d'antelació i només en anglès. La presidenta de la Comissió, Dolors Montserrat, s'hi ha oposat i ha rebut novament crítiques d'utilitzar aquest comitè pels seus interessos polítics. Sentim Diana Riba d'Esquerra Republicana, Toni Comín de Junts i la resposta de Montserrat.
Hemos visto una vez más cómo aprovecha esta comisión para este show mediático que recordemos que pagan todos los contribuyentes y la utilización que está haciendo de este comité para su campaña política.
No siga perjudicando la reputación de este Parlamento. Aparente imparcialidad, señora
presidenta.
No entiendo tanto ruido en una cosa que se ha hecho como siempre se ha hecho en todas las misiones durante estos 4 años y medio.
A discussió avui hi havia un esborrany d'informe que reclama un tractament equivalent de castellà i català a les escoles a Catalunya i denuncia casos d'intimidació. Ara els partits podran presentar esmenes al text que es votarà al març.
I no deixem Brussel·les, Jordi, perquè Espanya i Irlanda reclamen a la Comissió Europea que revisi el tractat d'associació amb Israel i si està vulnerant el respecte als drets humans, que actuï en conseqüència. Pedro Sánchez i el seu homòleg irlandès, Leo Varadkar, han enviat una carta conjunta a la presidenta von der Leyen davant la imminent incursió israeliana contra Rafah.
Petició d'Espanya i Irlanda de mesures de càstig a Israel per la guerra a Gaza. Madrid i Dublín volen ara que Brussel·les revisi l'acord d'associació de la Unió Europea amb Israel. Els dos líders, Pedro Sánchez i Leo Varadkar, han enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb còpia al cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. Demanen que es faci una avaluació urgent sobre si Israel està complint amb el respecte als drets humans i, en cas que no sigui així, que proposi mesures en relació amb el conveni d'associació, un document que facilita el diàleg polític i la relació comercial de la Unió Europea amb Israel. Espanya i Irlanda obren aquest nou front de possibles represàlies contra Israel en un context avisen de risc a la catàstrofe humanitària sigui encara més gran per les noves operacions de l'exèrcit israelià a Rafah. Brussel·les s'ha limitat a dir de moment que ja té la proposta i l'estudia. Espanya i Irlanda, junt amb Bèlgica, són els països dels 27 que de forma més insistent han defensat l'alto al foc immediat a Gaza, que reiteren a la carta d'avui.
Doncs precisament Israel ha matat un centenar de persones a Gaza en les últimes hores, sempre segons les autoritats de la Franja de Gaza. Però l'exèrcit israelià també està operant al nord, al Líban. Informa d'un atac extens contra posicions de Hezbollah. Seria la resposta a l'acció de les milícies xiïtes que avui han mort un israelià i n'han ferit 8 més. I d'un conflicte a un altre, crítiques contundents de Joe Biden i el cap de l'OTAN, l'expresident nord-americà Donald Trump, per convidar Rússia a atacar els aliats que no gasten prou en defensa. 3 dies després de les polèmiques paraules de Trump, els dos líders desacrediten les paraules de l'aspirant republicà. Eva Pineda, bon dia.
Hola, bon dia.
I en un moment en què els pressupostos militars progressen en la línia del que reclamava Donald Trump.
Sí, el secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, ha celebrat la xifra rècord de previsió de despesa, que implica que 18 dels 31 estats membres, 7 més que el 2023, assoliran enguany l'objectiu marcat del 2% del PIB. Per Stoltenberg, les paraules de Trump fan mal.
Qualsevol suggeriment que no ens defensem els uns als altres, que no ens protegirem els uns als altres, debilita la nostra seguretat i incrementa el risc. Per això és important que tant en les accions com en les paraules ens comuniquem clarament.
I pel president dels Estats Units, Trump envia un missatge perillós al món. Per això li ha fet aquesta repassada.
Us imagineu un expresident dels Estats Units dient això? El món sencer ho va sentir. I el pitjor és que realment ho vol dir. Cap altre president de la nostra història s'ha inclinat mai davant d'un dictador rus. I deixeu-me que digui això tan clar com puc. Jo no ho faré mai. Per l'amor de Déu, és estúpid, és vergonyós, és perillós, no és propi d'un nord-americà.
Els ministres de Defensa es reuneixen demà a Brussel·les per continuar donant suport a Ucraïna.
I precisament allà, a Ucraïna, la guerra ha deixat 2 episodis destacables avui.
Sí, l'exèrcit ucraïnès assegura haver enfonsat un vaixell de guerra rus al Mar Negre davant de la costa de Crimea, un atac amb drons del qual hi ha imatges, però Rússia manté el silenci. Per contra, un bombardeig rus sobre un poble de Donetsk a l'est ha provocat 3 morts, una dona i el seu fill i una dona embarassada. El nou cap de l'exèrcit ucraïnès, Oleksandr Sirski, ha reconegut en una primera visita al front que la situació és extremadament complexa al camp de batalla.
I encara en la pàgina internacional, l'exgeneral Subianto, que va ser gendre del dictador Suharto, s'acaben d'autoproclamar guanyador de les eleccions presidencials i legislatives que s'han fet avui a Indonèsia. Els rivals de l'actual ministre de Defensa denuncien un frau electoral massiu. Subianto, acusat de violacions dels drets humans als anys 90, fa tema una deriva autoritària a la tercera democràcia més poblada del món. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Confiança entre les files del favorit, l'exgeneral Prabowo Subianto, que no serà necessària una segona volta. Una votant expressava aquest matí un desig molt simple.
Espero que el president que surti elegit sigui just i honest.
Però tot indica que la tercera democràcia més poblada del planeta ha votat a favor de situar a la presidència un antic cap militar de la dictadura de Suharto en una jornada electoral en què els altres altres dos candidats denuncien que hi ha hagut un alt percentatge de frau. En qualsevol cas, si es confirma la victòria de Prabowo Subianto, haurà estat en bona mesura pel suport implícit del fins ara cap d'estat, Joko Widodo, instal·lat en alts nivells de popularitat gràcies al bon curs de l'economia. Widodo, que no es pot tornar a presentar pel límit de dos mandats, hauria d'haver donat suport al candidat del Partit Democràtic, del que ell mateix provenia, però hauria pactat al final amb Prabowo per continuar influint des de segona línia.
Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè aquest migdia s'ha ensorrat un edifici al centre històric de Lleida. No hi ha hagut ferits, però sí que hi ha més d'una vintena de veïns dels edificis del voltant desallotjats de forma preventiva. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Bon dia, doncs continuen a aquesta hora els treballs per desenrunar aquest edifici que pels vols de les 12 del migdia ha col·lapsat totalment. Era un bloc de planta baixa i tres pisos que la Paeria havia declarat en ruïna imminent i que tot just s'havia començat a demolir. L'estructura, però, estava molt debilitada i finalment ha cedit. Només ha quedat en peu la façana davantera que està literalment penjant a aquesta hora sobre el carrer Botés i que amenaça, per tant, els edificis més pròxims. Per això s'han pres mesures de prevenció, com ha explicat l'alcalde Félix La Rosa al Catalunya al dia de Catalunya Informació.
De forma preventiva s'han desallotjat a 24 persones del carrer Botrés i el carrer Múrcia que es trobaven en edificis o bé confrontant o bé que toquen per la part del darrere i, bueno, per donar seguretat a les persones en primer lloc, lògicament també per assegurar que els edificis colindants no estan en situació de perill fruit de la pròpia actuació de l'enderroc.
L'esfondrament no ha provocat ferits, ja que els tècnics que hi treballaven en aquell moment han pogut sortir a temps.
I desallotjats també els veïns de l'edifici del costat del que es va ensorrar la setmana passada al carrer Canigó de Badalona i que va deixar 3 morts. En una nova revisió, els bombers hi han detectat una esquerda. Badalona, David Àngela.
Hola, bon dia. Doncs, segons ha informat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, un veí ha alertat aquest matí de la presència d'unes esquerdes fins ara inexistents. Després de la revisió dels tècnics, s'ha decidit desallotjar la quinzena de pisos del número 7, un dels dos blocs adjacents al que es va esfondrar dimarts passat, i per això s'ha decidit desallotjar-los aquesta quinzena de pisos. Així ho resumia l'alcalde García Albiol.
I en base a aquest anàlisi que s'ha dut a terme, finalment, per part dels responsables tècnics, s'ha decidit que la millor decisió és evacuar desallotjar doncs, tota l'edifici. Quant de temps? No ho sabem.
Albiol també ha assegurat que ha demanat a la Generalitat la creació d'una mesa per analitzar amb urgència l'estat de tots els edificis d'aquesta promoció de pisos que data de 1959.
Nosaltres ahir vàrem demanar al govern de la Generalitat crear una mesa conjunta Ajuntament Generalitat de Catalunya per dur a terme les accions que siguin necessàries d'inspecció a tota aquesta promoció.
Ara per ara, tots els veïns han comunicat a l'Ajuntament que es poden reallotjar a cases d'amics o familiars. Els veïns que viuen paret per paret amb l'edifici esfondrat no poden accedir de cap manera a dins de l'interior. En canvi, els més allunyats, i quan hi hagi totes les garanties, podran recollir algunes de les seves pertinences.
I de Badalona a Barcelona, perquè l'alcalde Jaume Collboni farà un segon intent per aprovar els seus pressupostos d'aquest any abans d'esgotar l'últim cartutx, que seria sotmetre's a una qüestió de confiança. Això en plena negociació per un pacte de govern. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
Collboni posa en marxa el mecanisme perquè Barcelona tingui pressupostos aquest any. Dimarts portarà a la Comissió d'Economia els mateixos comptes que l'oposició en bloc va tombar la tardor passada. Ara estén la mà, diu, a mobilitat als grups municipals, als quals demana responsabilitat per facilitar la tramitació dels comptes.
Em vaig comprometre que Barcelona tindria pressupost a la primavera i, per tant, demà mateix iniciarem el procediment per aconseguir-ho.
Collboni no vol anticipar si en cas que es tornin a rebutjar utilitzarà el mecanisme de la qüestió de confiança que li permetria tenir els pressupostos aprovats a l'abril.
Anem pas a pas.
Des de l'oposició, Junts i els Comuns avisen que sense pacte de govern no donaran suport als pressupostos. Sentim Jordi Martí i Janet Sanz.
Si no hi ha cap moviment del govern i del senyor Collboni, no podrem donar suport a la tramitació d'aquest expedient. Les coses no es fan d'aquesta manera.
És de sentit comú que el que necessita Barcelona, el que hem de continuar desenvolupant, és precisament aquesta proposta de pressupostos i alhora un pacte de govern sòlid i estable.
Esquerra, amb qui Collboni negocia un acord de govern, de moment guarda silenci.
Més coses. Granges i escorxadors poden estalviar quantitats importantíssimes d'aigua si se'ls autoritzés a reutilitzar les aigües residuals prèviament depurades per fer la neteja de les instal·lacions. Ara, aquest ús està molt restringit i les pressions perquè es flexibilitzi la normativa que ho regula van en augment. Mataró, Montse Poblet.
La Federació d'Indústries Càrniques, que agrupa els principals escorxadors del país, ha entrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei perquè es flexibilitzin els requeriments que ara ha de complir l'aigua reutilitzada a les seves instal·lacions per netejar els camions o les corts on posen els animals. La reutilització d'aquesta aigua té un gran potencial d'estalvi i són molts els centres de recerca que hi estan treballant. Lídia Paredes, investigadora del Centre Beta, treballa amb escorxadors, però també amb granges on ha aconseguit recuperar entre un 70 i un 80% de l'aigua dels purins i donar-li una qualitat que serviria per netejar les instal·lacions. Però es troben amb això.
A dia d'avui todavía no se puede implementar esta reutilización del agua en las granjas. Es decir, la tecnología va más rápido que la normativa.
Paredes ha presentat la seva recerca a una jornada sobre innovació i aigua que s'ha fet aquest matí a Mataró. Des del clúster que organitza la trobada ens expliquen que estem davant d'un problema que afecta molts sectors perquè les normatives sovint encara responen a una realitat climàtica que no és la que tenim.
Senyals horaris de dos quarts. Encara sobre la sequera, el Departament d'Acció Climàtica ha supervisat avui la intervenció urgent que s'està fent a Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat, per tallar i retirar arbres morts a causa de la sequera. Adverteixen que les conseqüències de la falta d'aigua són tan greus que aquest any podríem estar davant la pitjor campanya d'incendis dels últims 30 anys, Poli.
Sí, segons els responsables del departament, tota la vegetació, tret de la de les Terres de l'Ebre, està en situació extrema. Per això, Anna Sanitzes, directora general de Boscos i Gestió del Medi Ambient, adverteix que molt probablement caldrà avançar a la primavera la campanya d'incendis d'aquest any.
Estem veient que estem arribant a tots els rècords que hi havia hagut fins ara. És a dir, mai la vegetació havia estat tan seca un mes de febrer com aquest. Doncs ens implica, si no plou, iniciar una campanya d'incendis extremadament complexa, una campanya d'incendis desconeguda perquè mai havíem començat amb la vegetació tan seca i una campanya d'extinció d'incendis que pot ser la pitjor campanya dels darrers 30 anys.
Aquests dies, membres del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals treballen amb urgència per retirar arbres secs que s'han localitzat a la finca d'en Can Colomer de Sant Climent de Llobregat.
I encara sobre la sequera, les restriccions d'aigua amb la prohibició d'omplir les piscines particulars ha despertat, podríem dir, la picaresca de més d'un, que intenta omplir la piscina sense que es noti. És el cas d'un veí de Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà. Aquí la policia ha enxampat i ha denunciat. Girona, Fèlix Martín.
Sí, exacte. Un veí de l'urbanització Vallrepòs va alertar que omplien la piscina i quan la policia local hi va anar, va comprovar que, a més, havien posat un imant gros sota el comptador de l'aigua. Aquest imant n'altera el funcionament, si més no, l'alenteix. Els números no corren, com haurien de fer-ho, o fins i tot els deixa fixos. Permet anar gastant litres i litres d'aigua, però el comptador no ho registra, i per tant ningú pot demostrar que es fa un consum excessiu. Ho ha confirmat aquesta emissora el primer tinent d'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Eduard Vancells.
I al fer les comprovacions, a més es va detectar que aquest ompliment s'estava fent amb frau del servei d'aigua, i doncs aquest veí va quedar denunciat per frau i per saltar-se les restriccions de la fase 1 d'emergència.
Des de Qualia, l'empresa que fa la gestió de l'aigua Santa Cristina d'Aro, expliquen que de frau sempre n'hi ha hagut, però que ara són més evidents amb les inspeccions que estan fent per les restriccions de la sequera.
Passant gairebé 3 minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera.
Què dius?
És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és ficció, és fresca, és directa, és la tarda i la tarda és única.
Ah, exacte.
De dilluns a divendres de 3 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Ai, sí, està bé la tarda de Catalunya Ràdio, eh?
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Problemes a la finca? Conflictes entre veïns? Gestió millorable? A Finques Carbonell administrem finques i patrimonis des de 1929 i pel nostre servei integral i proper hem obtingut el segell de qualitat del Col·legi d'Administradors de Barcelona. Si cerca un bon administrador per la seva comunitat, Finques Carbonell. Ah, i si vol, també l'ajudarem a vendre el seu pis. Carbonell.com.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
Estarà àmpliament representat, com d'altra banda és habitual, al pròxim Festival de Cinema de Màlaga, que avui ha anunciat la seva programació. Per exemple, a la secció oficial es presentaran 11 produccions catalanes, 5 de les quals a competició. La 27a edició es farà de l'1 al 10 de març d'aquest any, Montse Pujol.
Entre els títols catalans que optaran a la Bisnaga d'Or hi ha L'Abadesa, d'Antonio Chavarrías, Nina, d'Andrea Jaurrieta i Pájaros, de Pau Durà, a banda dels films de Cilia Rico i Isaki La Cuesta, Segundo Premio, que ja es va anunciar la setmana passada. Fora de concurs, però també dins de la secció oficial, trobem 6 cintes en producció catalana, Calladita, de Miguel Faus, El Salto, de Benito Zambrano, Invasión, de Víctor Martín Porras i Portos Muertos, de Sayago Ayuso. I a més, Quique Maillo mostrarà Disco Ibiza Locomía i recordem que Salvador Simó inaugurarà el certamen amb Dragon Keeper Guardiana de Dragones.
I 4 produccions catalanes més que competiran en altres seccions.
Sí, a Zona Cine, la que presenta films més arriscats, hi ha Història de Pastores, de Jaime Puertas, i en la de documentals, Artefacte 71, de Carlos Esman, La Caravana, de Núria Clavero, i Aitor Palacios i Pepi Fandango, de Lucija Stojevic. Finalment, a la secció Panorama Internacional es projectarà Aquellos Maravillosos Días, protagonitzada per Catherine Deneuve, i en total a Màlaga acollirà 246 cintes de 67 països.
I ja que parlem de cinema, aquesta setmana les estrenes s'avancen, són avui. Perquè es veu que és Sant Valentí.
You like Elvis Presley?
Of course. Who doesn't?
I una de les novetats de la cartellera més destacades és precisament això que sentim, una història d'amor sobre dues celebritats, Elvis i Priscilla Presley, Marc Garriga.
La pel·lícula dirigida per Sofia Coppola se centra, a diferència de la majoria de cintes anteriors, en ella, d'aquí el títol, un simple Priscilla, per un film on es retrata amb detall una relació absolutament desigual i tòxica. Amb una visió més humorística, Alejandra Jiménez i Hugo Silva es pregunten quines serien les conseqüències que la teva parella se n'anés al llit amb el teu ídol. El film es titula Buscando a Coque i, evidentment, l'ídol és el cantant Coque Maya. Els fans de Marvel tenen nova ració Madame Web, un spin-off de Spider-Man que serveix per introduir noves superheroïnes. Una d'elles, a qui fa referència al títol, està interpretada per Dakota Johnson i és capaç de preveure el futur. A més, també s'estrena el biopic de Bob Marley, One Love, i dues cintes d'animació, la xinesa Bunny Bears, Regreso a la Tierra, i en català, l'èxit de Pixar Soul, que fins ara només s'havia pogut veure a Disney+.
La primera retrospectiva a Espanya de la pintora impressionista francesa Suzanne Valadon i una gran exposició sobre la mirada cristiana dels jueus a l'edat mitjana són les principals apostes de la nova temporada del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. El còmic també brilla en aquest programa. Barcelona, Montse Mas.
La nova temporada arrencarà la setmana que ve amb El mirall perdut, un retrat dels jueus i conversos des de la imatgeria cristiana durant l'edat mitjana, en col·laboració amb el Museu del Prado. L'altra gran col·laboració de l'any serà amb França i el Centre Pompidou, en la primera antològica a Espanya de la francesa Suzanne Valadon, figura rellevant del París de les avantguardes. Pepe Serra és el director del MNAC.
Són coproduccions, no són exposicions fetes que ens arriben. De fet, la nostra també és diferent de la del Prado, ja ho veureu la setmana que ve, perquè passa dintre de la col·lecció del museu, que és una col·lecció gòtica de primera qualitat i influirà en el relat futur de la col·lecció, com sempre hem fet. I després la coproducció amb la gent del Pompidou d'una figura que a França doncs, està absolutament consolidada, però que a nivell català i a nivell espanyol doncs, no s'ha presentat mai enlloc.
Aquest any el Nacional obrirà un nou espai dins la col·lecció de romànic dedicat al mestre Cabestany i homenatjarà el dibuixant de còmic Jordi Longarón.
Que és el dibuixant d'una tira de còmics que es presentava ara no sé quants diaris dels Estats Units sobre una dona detectiu negra. I el dibuixant era un català que des d'aquí enviava els dibuixos per correu a Chicago.
El MNAC comptarà amb 20 milions d'euros, un més que l'any passat, si s'aproven els pressupostos.
I acabem amb teatre, perquè Pau Carrió estrena al Teatre Lliure Macbeth, el seu quart Shakespeare. És una gran producció que compta amb 14 intèrprets damunt l'escenari, encapçalats per Ernest Villegas i Laia Marull. Barcelona, Marta Vives.
Pau Carrió parla de Shakespeare com qui parla d'un amic. No en va, aquesta ja és la quarta obra de l'anglès que porta a escena amb una traducció feta per ell mateix i amb una mirada pròpia amb connexions amb l'actualitat.
Va ser trobar-me amb moltes fotografies d'hospitals de campanya, no?, de la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, tot això prepandèmia, però vaja, no gaire diferents de l'IFEM a Madrid aquell que van muntar. Aleshores, clar, Macbeth és una obra de guerra, on el poder està terriblement masculinitzat i anàvem a construir aquest univers.
Considerada la més negra de les obres de Shakespeare, Macbeth és una història d'ambició i destrucció, però també de dubte, remordiment i sobretot de por. Julio Manrique havia de protagonitzar el muntatge, però va haver de renunciar al seu paper quan a finals d'octubre va ser escollit director del Lliure. Ernest Villegas el substitueix en la pell del cèlebre general escocès. Per l'actor, era una oportunitat que no podia deixar passar.
Jo crec que és d'aquells carros que l'has d'agafar. I si ells dos t'hi veuen, doncs és meravellós.
Aquesta és la primera obra amb Julio Manrique al capdavant de la institució, a l'espera de la trobada amb els periodistes perquè n'expliqui els objectius. Ja ha deixat clar que les úniques bruixes malèfiques que hi ha al Lliure són les que pujaran a partir d'aquest vespre damunt de l'escenari.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per la Champions i per Mitchell, el tècnic del Girona.
Ara mateix Mitchell és un dels noms d'entrenador de la Lliga que està més de moda, però té contracte amb el Girona fins al 2026 i ahir el tot costa va dir que es quedava.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Parlarem del Girona, però avui també protagonisme per la Champions, el Madrid, que es va estrenar als vuitens de final ahir amb un triomf per 0-1 al camp del Leipzig, però una altra vegada Eudald Serra va ser un partit marcat per la polèmica arbitral, en aquest cas per un gol anul·lat als alemanys.
La jugada en qüestió va arribar tot just començar el partit, al minut 2, quan l'àrbitre, el bosnià Irfan Pelito, va anul·lar un gol al Leipzig perquè va considerar que un jugador alemany amb fora de joc posicional interferia en l'acció del porter del Madrid, Lunin. Una jugada que tot just produir-se va aixecar tota mena de controvèrsies i discrepàncies d'opinió. Des del costat alemany, el gol hauria d'haver estat legal, mentre que des de l'òptica del Madrid, l'àrbitre va actuar correctament. Però no pas per tothom al Club Blanc, perquè al final del partit, Toni Kroos va reconèixer a la televisió alemanya que el gol hauria d'haver pujat al marcador.
Ho veig exactament així, sí, era gol legal. Què haig de dir? Crec que al final pita fora de joc perquè li molesta el porter, però és que el porter no arriba a la pilota i per això, sí, hauria d'haver donat el gol. Sí, sí, és que no es pot argumentar d'una altra manera.
Què n'argumenta, aquí?
El gol finalment va ser anul·lat i el Madrid es va acabar enduent la victòria amb un golàs de Brahim al segon temps. Un 0-1 que deixa molt ben encaminada la classificació pels d'Ancelotti pels quarts de final de la Champions.
Qui també té l'eliminatòria encara més ben encarrilada és el Manchester City. Van guanyar 1-3 al Copenhagen, demostrant novament molta autoritat Arnau Mercader.
Així és, el City ha començat amb solvència als vuitens de la Champions. Els Citizens van ser molt superiors al conjunt danès i deixen l'eliminatòria pràcticament encarrilada gràcies als gols de De Bruyne, Bernardo Silva i Foden. En el partit 900 de Guardiola com a entrenador, els Sky Blues han encadenat el 20è partit sense perdre a Europa. Això sí, la nota negativa va ser la lesió muscular de Jack Grealish. Aquest vespre, la Real Societat debutarà a les fases finals de la Champions al camp del PSG. Tot i que l'equip parisenc parteix com a favorit, Luis Enrique adverteix que l'equip donostiarra no els ho posarà fàcil.
No olvidemos que la Real es uno de los equipos, creo, en Champions que menos goles ha encajado y es un rival que no regala el balón y que cuando presiona lo hace de manera agresiva y con muy buen nivel. Uno de los mejores equipos, sin ninguna duda, de la competición.
A l'altre partit de la jornada, la Lazio rebrà el Bayern de Múnich. Tots els partits, recordem, començaran a les 9 del vespre.
El Girona ha anunciat una renovació.
Hay mate para rato.
Ai, mate para rato, diu el porter Gazzaniga. Eduard Solà, teniu porter, com a mínim teniu Gazzaniga, fins al 2027.
Sí, el porter argentí va arribar cedit el 2022, l'estiu passat va firmar per dues temporades i ara Gazzaniga ha ampliat el contracte en dos anys més, fins al 2027.
Uno cuando vino sabía, ¿no?, del club, que estaba en crecimiento, el proyecto estaba muy bueno.
lo que uno no se esperaba, que creciese tan rápido, ¿no? y que se generara todo lo que está generando el Girona hoy, y por eso, bueno, la renovación, porque no es una apuesta, porque se sabía que era un club que estaba creciendo mucho, y nada, muy contento, la verdad, por todo el entorno que mueve Girona.
Són declaracions als mitjans oficials del club. Gazzaniga, que ha fet 32 anys, ha jugat tots els partits de Lliga, però el Girona té la intenció de fitxar un porter de cara a la temporada que ve que li discuteixi la titularitat.
Gazzaniga, doncs, que es queda a Girona, i qui ahir també va deixar clares les seves intencions a futur és el tècnic Mitchell.
Sí, Mitchell també té contracte, en aquest cas, fins al 2026, però el bon rendiment i el joc del Girona el situen sovint a d'altres clubs de cara a la pròxima temporada. De moment, però, ell insisteix que està a gust a Girona, i ahir ho va tornar a dir al Toc Costa.
Per mi, soc millor entrenador gràcies al Girona. I el club ha fet que la meva feina sigui molt fàcil, i molt a gust, i la meva família també, i per això penso que continuarem aquí. Tinc contracte fins 2026, però més enllà del contracte és la paraula i la sensació i com em sento el projecte, que és, per mi és el més important.
I al Barça, Frenkie de Jong torna a ser en el punt de mira. El club busca la manera de baratir el seu cost per temporada. Ramon Salmurri.
Sí, i la posició del Barça a hores d'ara és molt clara. O renova, o aquest estiu hi haurà una sortida. Aquesta és la posició del Barça, i s'explica perquè bàsicament a Frenkie de Jong li queden 2 anys de contracte i el Barça no es vol arriscar, vol mantenir aquesta situació de força a l'hora d'encarar una negociació. Pel que fa a la renovació, que el club ja li va oferir temps enrere, és una renovació a la baixa, no perquè es consideri que Frenkie hagi tingut un mal rendiment, sinó perquè té un contracte molt elevat a causa dels diferiments dels darrers anys. Per tant, se li ofereix un bon contracte, però, això sí, inferior al que té actualment. Si Frenkie no renova, el Barça el que busca és una sortida aquest mateix estiu. Una sortida que ha de ser per una quantitat elevada. Per dues raons. La primera, perquè és un jugador en mercat i un migcampista top. No se'l pot malvendre, i menys en el moment actual. I segon, perquè encara té amortització pendent. No hi ha quantitat específica, però això sí, el Barça vol xifra elevada del traspàs. Amb tot, alguns clubs ja s'hi han interessat, de moment sense oferta concreta i per escrit, i el Barça entén que segurament el mercat que més s'escau a Frenkie de Jong és el de la Premier League. I a tot això, cal saber quina és la posició del futbolista. Fa uns dies el Lluís Canut va explicar al programa 11 d'Esport 3 que Frenkie de Jong, per primera vegada des que és el Barça, comença a obrir la porta a una possible sortida aquest estiu.
I el Barça femení té 2 partits seguits a casa per reforçar el liderat a la Lliga abans de l'aturada de seleccions. El primer, avui, contra el tercer classificat, el Llevant, Marcos García.
L'equip granota té la baixa de la seva gran referent en atac, Mayra Ramírez, que ha estat traspassada al Chelsea al mercat d'hivern, per tant no hi és. En canvi, té el perill de Gavi Núñez i Alba Redondo. Sentim els tècnics, Jonathan Giraldes, del Barça, i José Luis Sánchez Vera, del Llevant.
Té jugadores de molt nivell, que té una proposta molt valenta, i crec que la gent que vingui a l'estadi, a l'estadi Johan Cruyff, gaudirà del partit, perquè hi ha propostes que són molt valentes i segurament tot el que passi a la gespa serà molt divertit.
Hemos probado cambiar alguna cosa, vamos a tocar algún cambio y vamos a ver si alterando alguna situación que al Barça le pueda provocar cosas diferentes, podemos estar más cerca del partido de lo que estuvimos en la final.
I és que l'últim partit entre Barça i Llevant fa només 3 setmanes, final de la Supercopa, va acabar amb 7-0 per l'equip blaugrana. A les 6 el Johan, Barça-Llevant amb Sandra Paños a la llista, que ha rebut l'alta mèdica. També avui a les 8, Atlètic de Madrid, Real Madrid, segon contra cinquè.
Per cert, si voleu anar apuntant a l'agenda, les entrades per la final de la Champions a Bilbao es posaran a la venda el divendres 8 de març. I a l'Espanyol avui hem sentit un dels capitans, Javi Puado, que es manté ferm amb el suport del vestidor a l'entrenador Luis Miguel Ramis, Sergi Andreu.
Sí, Puado ha parlat molt clar aquest migdia, diu que estan 100% al costat del tècnic i que cada dia treballen més i millor. Insisteix una vegada més que els jugadors són molt conscients del que s'hi juga.
Cada dia nos miramos a los ojos, y de verdad, y más cuando es después de una derrota. Somos muy conscientes de lo que nos jugamos, somos muy conscientes de la necesidad que tiene el club de volver a primera división, del esfuerzo que hace la afición, y obviamente no estamos contentos porque no estamos pues dando el nivel que queríamos dar. A todos nos encantaría ir primeros, está claro, y sí, claro que nos miramos a los ojos, cuando salen las cosas mal nos decimos las cosas, tenemos en mente cada dia el objectiu, que és subir.
Això sí, Puado ha lamentat que l'esforç i la bona feina que fan durant tota la setmana en els entrenaments després no es traslladen als partits, però que malgrat això, diu, no defalliran. El proper partit dels blanquiblaus dissabte a casa contra el Mirandés.
Fem una pausa i quan tornem escalfem motors per la Copa CB de bàsquet.
Catalunya migdia. El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Us agradaria saber com es fan les botifarres de tota mena, llardons, fuets i llonganisses? Doncs aquest proper dissabte 17 de febrer, amb l'Arca de Noguer del Suplement, serem a la Fira Fiporc de Riudellots de la Selva per parlar de cuina i gastronomia al voltant del porc. Us hi esperem!
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Silenci!
Arrenca un càsting espectacular.
Torna Eufòria.
Torna l'Eufòria.
Eufòria, els càstings. Divendres a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I el Baxi Manresa es prepara per la Copa CB de bàsquet. Avui l'Ernest Macià has pogut compartir, Ernest, uns minuts amb jugadors i tècnic just el mateix dia que el club ha anunciat un acord amb el patrocinador principal per 3 anys més.
Doncs sí, Laia, seran 3 anys més en total. D'ençà que va començar el primer contracte a funcionar entre Baxi i Bàsquet Manresa, seran 9 anys, és a dir, 9 anys com a patrocinador Baxi Manresa del Bàsquet Manresa, i només el supera TDK, que en va estar 11. Per tant, si hi hagués una pròrroga més de contracte, Baxi Manresa passaria a ser el principal patrocinador del Bàsquet Manresa, que enguany va a la Copa per segona vegada en 3 anys. Aquest és Joan Blanc, el director general de Baxi Espanya i Portugal.
Estem molt contents amb la feina feta tots aquests anys. Estem molt contents de poder renovar, tenir l'oportunitat de seguir 3 anys més. La gent m'està agraint com a patrocinador que haguem renovat. Jo vull agrair molt al Bàsquet Manresa tenir aquesta oportunitat de seguir, al president, que m'hagi fet possible que puguem renovar, perquè és participar també per nosaltres en un projecte molt engrescador, molt arrelat, un projecte que jo qualificaria de molt valent.
I de la Copa, Ernest, com has vist els jugadors quan marxen?
Mira, marxen demà i els he vist una mica més engrescats que fa 2 anys quan van a la Copa, on les diferències entre el Barça i el Manresa eren enormes. Enguany, doncs bé, per la baixada de pressupost del Barça i pel que van veure l'altre dia al Congost, doncs potser la diferència no és tan gran, i evidentment saben que el Barça té moltes més opcions a guanyar, però l'optimisme, o millor dit, el punt de vista ha canviat.
Per cert, que el bàsquet Girona ha apartat de l'equip Corey Davis. El club ha obert un expedient disciplinari al jugador per haver incomplert el règim de codi intern del club. De moment, el jugador queda al marge de la dinàmica esportiva de l'equip i entrenarà de manera independent del grup. La selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha classificat per a les semifinals després que hi va guanyar Montenegro per 15-12. El seu rival en semifinal serà demà, Itàlia. Però qui ara juga a les semifinals és la selecció espanyola femenina, Marta García, que busca l'accés a la final del Mundial davant els Estats Units.
Ho té complicat, a 5 minuts perquè s'acaba el partit. Dominen els Estats Units per 11-8 en un partit igualat, sobretot en el segon i el tercer quart, però en el primer és on Estats Units ja ha marcat una diferència de 3-1 de parcial que li han donat aquesta renda que encara manté. Estats Units és tota una potència. De fet, han guanyat l'AI els 4 últims Jocs Olímpics de manera consecutiva. Quan s'acaba aquesta semifinal, es jugarà la segona segona entre Hongria i Grècia.
Doncs abans d'acabar la informació esportiva, tornarem a actualitzar aquest resultat. També a Doha, però pel que fa a la natació, la jornada del Mundial avui no ha estat gaire positiva per als nedadors catalans. Maria Guixa.
La jornada avui ha tingut una doble participació catalana. D'una banda, Carles Coll ha disputat el relleu 4% estils mixt i l'equip espanyol, amb la dotzena millor marca, no ha pogut classificar-se per la final. De totes maneres, per Coll, els objectius més ambiciosos encara han d'arribar.
Demà tindré el 200 braça, que és on intentaré fer la mínima olímpica individual, i ja el diumenge només em queda el 4% estils, on també anaré la braça, i tenim una molt bona oportunitat de fer final i classificar-nos pels Jocs.
D'altra banda, també ha participat Paula Juste, ho ha fet a les eliminatòries dels 200 papallona, ha estat desena del global amb un temps de 2:14:25, s'ha quedat a més de 2 segons de classificar-se per la final.
I avui torna la Champions en vol i ho fa Dinamarca aquesta tarda amb el partit del GOG Barça, Laura Colell.
Sí, Laia, el Barça d'en vol reprèn la Champions a la pista de l'equip danès. Després de l'aturada del desembre per l'europeu, falten per disputar-se les 4 últimes jornades de la fase regular de la Lliga de Campions. Els blaugranes ocupen la primera posició del seu grup amb 9 victòries i només una derrota, i avui s'enfronten al GOG, que va 5è. L'entrenador blaugrana Carles Ortega remarca la importància del partit i d'aconseguir els 2 punts.
Jo crec que el partit de dimecres és molt, molt important, molt important. Després d'aquest partit hem de pensar que hem de jugar a Magdeburg, però encara hem de jugar vespre a Magdeburg, és un duel directe, no? I algú ha de perdre, no? O al mínim algun punt perdrà, no? Doncs trobem aquest partit molt, 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 molt important.
Si el Barça aconsegueix la victòria, estarà cada vegada més a prop de passar directament als quarts de final. Els blaugranes Mem, Richardson i Nguessan, campions de l'europeu en França, seran alguns dels protagonistes de l'enfrontament. El partit, que comença a 6:45, es podrà veure per Esport 3.
I avui torna Sergi Lozano. Després de pràcticament un any de baixa per lesió, el capità del Barça de Futbol Sala torna per jugar a la represa de la Lliga de Vitobac.
Per fi, Sergi Lozano ha fet la travessia del desert per quarta vegada i aquest vespre arribarà novament a l'oasi de la reaparició, aquest cop a la pista del Valdepeñas. Després de 10 mesos i mig de baixa per una nova lesió greu als lligaments del seu genoll dret, la quarta de la seva carrera i totes al mateix genoll, el capità del Barça ja torna a estar llest per oferir la seva millor versió. Lluny queden aquell fatídic 1 d'abril a Antequera, on Lozano va tornar a sentir un crec espantós i també les feixugues setmanes de dolor, patiments i dubtes al llarg de la recuperació. Ara, el nou del Barça arriba sedegat a la cita.
Llevo muchos meses y muchos días y muchas noches soñando con ese día. Mira, me emociono. Imagínate que durante muchas noches que has estado en soledad, gasolina para ti era imaginarte salir por ese túnel.
Per cert, el Valdepeñas Barça i també l'Indústria Santa Coloma Peníscola es disputaran a partir de les 9 de la nit d'aquest vespre.
Catalunya migdia.
Aquest dijous, la dibuixant Roser Capdevila ens explicarà com ja fa 30 anys va dibuixar un món on les protagonistes eren unes nenes.
Un, dos, tres, són 3 bessones.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Avui fa 20 anys va morir Marco Pantani. El ciclista italià personifica millor que ningú la caiguda d'un ídol que va ser víctima d'una època i un entorn que el van acabar superant. Isaac Vilalta.
Sí, Marco Pantani va ser el millor escalador de la seva generació, un ciclista que per actitud va enamorar els aficionats. En etapes de muntanya va superar ciclistes com Miguel Indurain, Jan Ulrich o Lance Armstrong. I el 1998 va completar una temporada màgica guanyant el doblet Giro i Tour, una fita que, per cert, ningú ha repetit des de llavors. Però la carrera de Pantani també està marcada per capítols convulsos, com el de la penúltima etapa del Giro de 1999, quan era líder destacat.
L'arribada de Marco Pantani ahir a Madonna di Campiglio podia ser l'últim episodi de la seva carrera professional. Aquest matí els vampirs l'han visitat i li han detectat un nivell d'hematòcrit del 52% i, per tant, l'han declarat inapte per competir. Pantani, destrossat, ha insinuat que es podria retirar i ha assegurat que el seu nivell...
No crec que aquesta única dada sigui suficient per jutjar-me. En aquests moments no penso en el tour ni en la vuelta, sinó en tenir clar el que ha passat.
Tot i superar els límits permesos, Pantani mai va donar positiu i des del seu entorn sempre han alimentat la teoria del complot. El pirata mai va superar el que va passar a Madonna di Campiglio. Tot i tornar a la competició, no va recuperar el seu nivell, afectat per les depressions i l'addicció a la cocaïna. El 14 de febrer del 2004, avui fa 20 anys, en una habitació de l'hostal La Rose, de Rimini, Marco Pantani va morir, sol, víctima del sistema.
I acabem repassant altres informacions en format més breu. Comencem per el resultat que havíem d'actualitzar. Estàvem pendents del Mundial de Waterpolo. Marta, com va aquest Espanya-Estats Units?
Doncs igual, no s'ha mogut el marcador, però clar, sí que passa el temps. 2 minuts i mig per al final del partit. Estats Units guanya Espanya per 11-8. Això és la primera semifinal. Després se jugarà la segona, Hongria-Grècia. I recordem que demà és l'equip masculí espanyol qui buscarà l'accés a la final davant Itàlia. L'altra semifinal enfrontarà Croàcia i França.
I ara un apunt de motor. Si ahir va ser el torn de Ferrari, avui a la Fórmula 1 qui s'ha presentat és l'equip Mercedes.
El nou monoplaça Mercedes W15 canvia de color, recupera el plata combinat amb el verd aigua i tot i que també s'hi veu el negre. En l'aspecte més tècnic, l'aerodinàmica és nova, però també hi ha canvis en la tapa del motor, molt més xicoteta per reduir la resistència i unes suspensions noves amb què esperen un millor comportament del monoplaça. I és que l'objectiu és tornar a ser campió després d'uns anys discrets o només sumar una victòria de George Russell en el Gran Premi del Brasil del 2022. El pilot anglès, precisament, segueix en l'equip al costat de Lewis Hamilton, que encara, això sí, l'última temporada en l'esquadra anglesa per després passar a Ferrari.
I ja hi ha data per al comiat i enterrament de Kelvin Kiptum.
Sí, el dia 24 de febrer. Recordem que Kiptum, vigent plus marquista mundial de marató, va morir diumenge en un accident de trànsit quan només tenia 24 anys.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Ara seguim la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.